Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en les professions del futur. I per fer-ho ens acompanyen en José Luis Zimmermann. Molt bon dia, José Luis.
Molt bon dia.
És director d'FP de Jesuïtes al Clot. També estem amb en Fausto González. Bon dia, Fausto.
Hola, bon dia.
En Fausto és cap d'estudis d'FP de la Salle Barceloneta i la tercera convidada d'avui és l'Anna Tomàs. Bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia.
L'Anna és cap d'estudis d'FP i batxillerat del centre López Vicuña. Hem dit FP, formació professional, 3 cops, sembla, això està donant una pista de què parlarem sobretot avui amb aquestes professions del futur. Perquè fa un parell d'anys el Fòrum Econòmic Mundial ens va recordar que encara no existien entre el 75 i el 85% de les professions que estarien més demandades el 2030, que el 2030 ja és d'aquí 5 anys, vull dir, ho tenim a tocar. I com es van perfilant aquestes professions del futur, Anna? Com ho aneu veient?
Home, està clar que les professions del futur és difícil de preveure perquè ningú no té una bola màgica, però està clar que estem en una societat canviant, en una societat en què tot és molt volàtil i, per tant, d'alguna manera, aquestes professions s'hauran d'ajustar a aquestes noves realitats que ens aniran venint. Entenem que, per exemple, coses o aspectes com la intel·ligència artificial, que està guanyant moltíssim terreny, influirà moltíssim en segons quines professions, i per tant algunes hauran de canviar, adaptant-se a les noves IAs, utilitzant-les. Altres professions potser desapareixeran degut a aquestes IAs, altres doncs, potser apareixeran de noves que ni ens les imaginem. També hi ha tot el tema del canvi climàtic, segurament apareixeran professions relacionades doncs, amb la qüestió de la sostenibilitat, economia verda, la cura de la salut també i del benestar personal. Doncs, tots aquests temes que avui en dia veiem que estan com començant a tenir força, segurament en les professions del futur s'hi veuran reflectides, clar.
Avui parlarem d'aquesta capacitat d'adaptació a les necessitats de la societat i del mercat i posarem el focus sobretot en formació professional, ja ho dèiem. Què fa que existeixi aquest nexe entre cicles formatius i mercat laboral, José Luis?
Bueno, realment la formació professional el que fa i el que vol és escoltar les empreses, diguéssim, les seves necessitats que tenen i, per tant, quins són els requeriments que necessiten els futurs treballadors perquè es puguin incorporar amb garanties d'èxit a les seves empreses. En aquest sentit, i amb aquesta escolta, per exemple, tinguem en compte que s'han creat els cursos d'especialització on són molt enfocats a donar especialitzacions molt concretes per determinats àmbits o especialitats. I com comentava l'Anna anteriorment, doncs, per exemple, una de les especialitzacions que es fan és en els sectors informàtics, de ciberseguretat, de big data, intel·ligència artificial, per tant, molt orientat amb aquesta necessitat d'aquestes professions de cara al futur. No només és un tema de creació d'aquests cursos d'especialització, sinó també amb adaptacions dels propis cicles formatius. Hi ha mòduls concrets que són optatius, opcionals, diguéssim, i que les escoles es podem adaptar a les necessitats que tenen algunes empreses que tenim al nostre voltant, al nostre sector. I, per tant, tot això fa que aquest nexe dels dos, de les dues, diguéssim, vessants, que serien empresa i escola, doncs ens permeti tirar endavant una formació professional que garanteixi una integració dels alumnes.
Has dit una cosa que suposo que és clau i que ens anirem trobant, que és aquesta adaptació. L'adaptació sí. Potser és una de les característiques top dels cicles formatius?
Sí, perquè a més has de pensar que el mercat laboral canvia molt ràpidament i la capacitat d'adaptació que tenen les escoles està també una mica ambientada amb el que diuen els decrets de la Generalitat o de l'Estat. Llavors, tenim adaptació entre cometes, encara que fem el màxim possible per incorporar el que ens diuen les empreses, el retorn que tenim de les empreses al nostre dia a dia. Però intentem al màxim que les empreses estiguin d'enviar els nostres alumnes amb l'adaptació completa perquè facin les feines que faci falta.
D'aquí a 2 mesos tothom estarà parlant de les professions del futur. Nosaltres ens hem volgut avançar una mica perquè del 26 al 30 de març se celebra a Barcelona el Saló de l'Ensenyament, que és la gran cita del sector educatiu a Catalunya. Són més de 250 expositors entre universitats, centres de formació professional, idiomes, serveis a l'educació, que s'establiran a Fira Barcelona i suposem que si va com l'any passat, doncs uns 100.000 estudiants, familiars i professors visitarem, no?, el Saló de l'Ensenyament. Entre aquests expositors, els centres de formació professional són un dels grans protagonistes. Anna, tu que ets cap d'estudis de formació professional i batxillerat, què suposa fer un cicle formatiu en lloc d'un batxillerat?
Clar, estem parlant d'estudis molt diferents, és a dir, partim que un batxillerat són uns estudis molt acadèmics, molt generalistes, que donen una formació molt completa però en molts àmbits, depèn de la modalitat que triïs, etc. Però és un tipus d'estudi que no té finalitat en si mateix, sinó que els batxillerats el que impliquen és que després has de seguir estudiant per poder després tenir una titulació que et capaciti pel món laboral. Quan estem engegant una FP, el que fem és ja directament anar a formar-nos en un àmbit professional en el qual ja puc fer unes primeres pràctiques ja a primer curs, la qual cosa vol dir que ja puc tocar què és aquest sector productiu, si això m'interessa, si m'agrada, si realment aquest és el món al qual em vull dedicar. I, per tant, el que aporta l'FP és això, aquest trobar un sentit a allò que estic estudiant a l'aula. El que dèiem abans, no hi ha molta relació amb l'empresa i, per tant, doncs, el que es fa a les aules és simular tot el que podria ser després a l'empresa. Tenim les aules taller, en les quals doncs, els alumnes fan unes pràctiques posant en pràctica realment tot allò que s'estudia de manera teòrica i que després això els serveix com a entrenament per anar al món laboral. Per tant, l'FP realment el que aporta és donar sentit a aquells continguts teòrics que potser no acabes de veure cap on van, realment veus una aplicació directa en allò que estàs estudiant. I això motiva moltíssim els estudiants i els dona un plus extra per seguir doncs, estudiant i tirant endavant amb els estudis.
Vosaltres, que sou caps d'estudis i directors de formació professional, podríeu fer un perfil de l'alumnat que encaixa més en una opció que en una altra?
Això depèn de les habilitats que tingui l'alumne. És a dir, el primer que ha de saber és si li agrada o no li agrada. O sigui, has de pensar que a una persona que més o menys li agrada una professió, si el fiques en una formació professional, estarà 25 hores a la setmana ficada allà. És a dir, com a exemple, si a un alumne li agrada més o menys la mecànica, l'electromecànica, si no ho té clar, té un problema.
Perquè en farà molta.
Perquè en farà molta mecànica al cicle formatiu. Llavors, no estarà a gust, això portarà una frustració i de més. Llavors, ha d'estar segur que la professió que ha agafat li agrada molt i força. El batxillerat, per compte, va estudiar, té la finalitat de l'ESPAU, ha d'estudiar força perquè ha de passar unes proves molt dures i després anar a la universitat. Els cicles és molt més pràctic. Llavors, t'ha d'agradar molt el que estàs fent. El Saló d'Ensenyament dona peu a poder preguntar tot allò que tens dubte per tal d'establir què és les teves prioritats dintre dels estudis.
Fa 20 anys, o 30, els que es considerava que eren mals estudiants els recomanaven que fessin un cicle formatiu. Ha canviat al llarg dels anys? Ara, el 2025... Qui s'hauria de plantejar fer un cicle formatiu?
Ha canviat bastant. Encara continua una miqueta estigmatitzada. La formació professional, com ho era en el passat, diguéssim, com deies abans, els mals estudiants se suposava que seran els que anaven a fer la formació professional i els bons que anaven cap a la via del batxillerat. Això amb els anys ha anat canviant. També és cert que s'han fet moltes noves lleis de formació professional, que s'han afegit als estudis de graus superiors, són estudis que es comencen a partir dels 18 anys, per tant, no com abans, que era una continuació que finalitzava més o menys quan finalitzava el batxillerat. I, a més, ja són molt pràctics. Amb 2 anys t'insereixes al món laboral. La inserció laboral és altíssima dintre de la formació professional. Supera els números d'ampliament dels universitaris. I això fa que la visió que es tingui dintre de la societat de la formació professional sigui bastant diferent a la que es tenia fa uns anys. I com es veu amb els darrers cursos, l'evolució de l'increment d'alumnes cap a la formació professional és contínua. I, per tant, la visió que es té és bastant, bastant diferent. I jo crec que amb tot això ha influït, diguéssim, des de les polítiques, des dels entorns educatius i des de també la visió, sobretot, de les empreses que busquen unes persones que s'insereixin al mercat laboral amb certa rapidesa. Per tant, que et facin uns estudis que els hi puguin preparar per incorporar-se de manera immediata al mercat laboral.
Sembla que després de l'ESO, més o menys tothom té clar que hi ha l'opció del batxillerat, que faràs un ESPAU, que si treus prou nota aniràs a la universitat, faràs un grau, segurament faràs un màster. Què passa si després de l'ESO tu decideixes fer un cicle formatiu? Quin és el recorregut? Que no n'hi ha un, n'hi ha més d'un, em sembla.
De fet, les dues opcions són absolutament vàlides, una miqueta lligant amb el que deien abans el Fausto i el José Luis, no? Les dues opcions són absolutament vàlides. El que és important és que l'alumne conegui quins són els seus talents, quines són les seves capacitats, les seves habilitats. Per tant, aquí hi ha una feina molt d'orientació i d'acompanyament de les escoles, de les famílies. Llavors, quan l'alumne coneix aquestes capacitats i aquests talents i té tota la informació, anant al Saló de l'Ensenyament, com dèiem, o consultant les múltiples webs que hi ha d'informació sobre webs d'educació, en aquest moment és quan ha de decidir i ha de triar, i aquesta tria ha de ser acompanyada. Això és molt important, que sigui una tria que l'alumne fa amb la seva família i que l'alumne fa amb els seus tutors de l'ESO o amb els seus orientadors o amb qui sigui, però que no els deixem sols en aquestes tries, perquè és una decisió important que han de prendre. Quin és el recorregut quan un alumne decideix perquè li agrada, perquè en té ganes, perquè vol fer-ho així, fer un cicle de grau mitjà, i no perquè tingui un expedient acadèmic més o menys brillant, perquè això és el que dèiem, no? Una miqueta ja s'ha d'anar deixant anar aquest estigma. Si l'alumne decideix fer un cicle de grau mitjà, té 2 anys de formació en aquest cicle de grau mitjà, té una titulació que el capacita per fer una feina, per anar al món laboral i, per tant, per començar a integrar-se en aquest món dels adults, de les professions, i paral·lelament, si vol, pot continuar estudiant un cicle de grau superior. Alguns continuen treballant, normalment amb un grau mitjà, quan passen al grau superior, fan només aquest grau superior, perquè entre les pràctiques, entre que són molt joves també, de vegades doncs fer el pas al món laboral i compaginar estudis i feina no és tan fàcil.
Perquè quants anys és el grau superior?
El grau mitjà comencen amb uns 16 anys, igual com el batxillerat, comencen amb 16 anys, acaben amb 18, i amb 18 anys poden començar el grau superior.
No, però em referia a quants cursos són el grau superior?
Dos cursos.
Igualment.
Graus mitjans
són
i graus...
Són 2+2.
Exacte, serien 2+2. Després del grau superior, aquest alumne pot optar per anar a la universitat amb la mateixa nota del cicle de grau superior que tingui, si té bon expedient acadèmic i li dona la nota per entrar a la carrera universitària que vulgui, sinó pot optar per fer el que se'n diu la fase específica de l'ESPAU, 1 o 2 matèries optatives que li ajudaran a pujar aquella nota del cicle de grau superior i, per tant, li ajudaran a entrar a aquell grau universitari que ell decideixi.
Però ara suposo que un dubte de moltes famílies és, val, fa aquest grau superior, decideix que vol anar a la universitat, hi ha l'opció de no fer aquesta prova específica, si ha tret bona nota. Molt, molt bona nota, això passa sovint, és un tant per cent minoritari, no? Perquè m'imagino que aquests deuen ser els dubtes més habituals.
Nosaltres, l'experiència que tenim en els... No sé els meus companys, però l'experiència que tenim en els graus superiors són gent que són molt exigents en la seva formació acadèmica, en la formació que reben també de l'empresa, i per tant són alumnes que van molt per nota. Per què? Perquè els interessa rebre una molt bona formació, són ja gent adulta d'uns 20, clar, 20 i tants anys, o bé perquè realment els interessa molt entrar en un món laboral, competitiu, i per tant ser bons i ser competents, o bé perquè volen agafar bona nota per pujar, per anar a la universitat. I per tant, normalment els graus superiors, normalment, a trets generals, són un alumnat amb moltes ganes de treure bons expedients acadèmics i els treuen, eh?
Què volies afegir, José Luis?
Sí, un altre itinerari. Un cop es finalitza, tal que comentava abans, els cicles formatius de grau superior, a banda de poder accedir a estudis a la universitat, també hi ha els màsters de formació professional, que són els cursos d'especialització. Són realment novedosos, no fa molts anys, farà 5-6 anys que estan en marxa, i que de vegades no, sempre et donen una especialització molt concreta amb una professió, i normalment són novedoses, d'aquestes que estem parlant ara, de les que són de cara al futur. Per tant, aquesta també és una via que agafen els alumnes i que està funcionant molt bé, i a més és molt requerida per les empreses.
El que em fa la sensació, quan parleu d'aquest alumnat, no sé tant si el del... el cicle formatiu mitjà, però ja el del grau superior, que si comparéssim sovint amb l'alumnat dels graus universitaris, els dels cicles formatius ja són molt responsables, no? Ja són molt responsables, es saben gestionar, han fet pràctiques, treballen, estudien i ja es tenen com aquell xip que moltes vegades la gent et diu, no, és que està madurant, està a segon de carrera, ara ja comença a situar-se.
Mm-hmm. Sí, el que ens trobem és això, alumnes de grau superior que quan passen a la universitat, estan en els primers cursos de la universitat, clar, hi ha una diferència molt gran amb els seus companys que venen de batxillerat, és a dir, un alumne que comenci un primer, jo què sé, d'educació infantil o un primer d'odontologia, per exemple, no? Jo què sé, si ha fet un grau superior d'higiene bucodental, ha fet unes pràctiques en una aula taller, ha tocat el material instrumental, coneix el context, coneix que és un box dental, per exemple, quan va a fer unes pràctiques reals amb clíniques dentals, quan va a primer curs d'odontologia té un bagatge, un coneixement del context, de l'entorn, del que és tot aquest món, que un alumne company seu que vingui del batxillerat sent per primera vegada. Llavors és un avantatge important.
Clar, llavors, qui arriba al grau universitari provinent d'un grau superior, suposo també que després d'aquest màster, no?, també podria accedir, va amb cert avantatge, no només perquè és una mica més gran d'edat, perquè bueno, ha estat estudiant més.
Sí i no, és a dir, cada vessant té els seus beneficis, no? És a dir, un alumne que arriba de batxillerat a la universitat, el que té a sobre té un bagatge d'estudi molt gran, perquè ha hagut que estudiar molt, ha fet molts exercicis, molta teoria, ha passat uns exàmens de pau i sap estudiar molt. Els cicles formatius el que tenen és un bagatge pràctic. Es veu la teoria justa i necessària per fer totes les pràctiques, per fer agafar tots els resultats d'aprenentatge necessaris per a aquella competència. Llavors vas més al gra, és a dir, no veus totes les matemàtiques, sinó més aquella part que necessites de les matemàtiques o de qualsevol matèria. Llavors, el que arriba a la universitat té una pràctica molt bèstia enfront dels alumnes que tenen batxillerat, perquè no tenen res de pràctica. Els de cicles formatius ja han tingut una empresa, un títol, unes hores de pràctica i molta gent ja està treballant. O sigui, és gent gran que va per fer feina. Mm-hmm.
Avui a l'Escola Família estem parlant de les professions del futur, les estem descobrint amb l'Anna Tomàs, amb Fausto González i en José Luis Zimmerman, i estàvem parlant d'aquesta connexió tan forta entre la formació professional i el mercat laboral, que ha permès que s'hagin creat nous cursos de formació professional arran de la demanda d'uns perfils professionals concrets per part de les empreses. Dieu-me alguns d'aquests darrers cursos de formació professional que han entrat en vigor i que donen resposta, no?, a aquestes necessitats del mercat laboral, de les empreses que se n'adonen que necessiten uns professionals amb uns coneixements concrets.
Jo et podria dir alguns cursos d'especialització. Diguéssim, estaríem parlant de fabricació intel·ligent, de digitalització i manteniment industrial, tot el sector del manteniment, però que es digitalitza. També manteniment de vehicles híbrids i elèctrics. Per tant, una sèrie de professions, diguéssim, que estan cada vegada més presents a la nostra societat. I això és el que proporciona la formació professional. Està al dia de les necessitats que té el sector productiu. També hem de tenir en compte que dintre dels cicles formatius i a nivell general a tota la formació professional s'introdueixen un parell de matèries i que va en la línia de lo que l'Anna comentava a l'inici i que va en la línia del fòrum que es va tenir, diguéssim, i cap a on anava les professions de futur. I és la digitalització i la sostenibilitat, diguéssim. Aquestes dues matèries que, a més, es recomana que es puguin fer de manera hibridada, diguéssim, amb uns altres mòduls professionals, sobretot amb els de projectes, doncs et pot donar, diguéssim, un plus dintre del que és aquesta formació per orientar-la, els cicles formatius, cap a aquesta necessitat que es tindrà en el futur.
Sí, una miqueta volia comentar això mateix que deia el José Luis, no? La nova llei d'FP que s'ha posat en vigor aquest curs 24-25, el que fa és incorporar doncs, això, aquestes noves matèries que són les que s'ajusten al que el mercat laboral ha demandat. Deia el José Luis la digitalització, la sostenibilitat en els entorns productius, però també s'ha inclòs, per exemple, el català professional en alguns cicles que són d'atenció al públic i d'atenció al client. Per exemple, doncs, l'hostaleria, la sanitat, educació infantil, és tota una sèrie de cicles. L'anglès professional també, és a dir, anglès, no com a classes d'anglès de llengua pròpia pura i dura, sinó més abocat a l'àmbit professional al qual es destina. Per què? Doncs perquè es busca afavorir la mobilitat internacional dels alumnes i, per tant, obrir els mercats laborals. Després, altres matèries que han canviat una miqueta del nom, però, de fet, la incorporació d'aquests mòduls professionals nous en alguns cicles realment són un canvi important que porten a l'adaptació de l'AFP al món real de l'empresa.
Això us volia preguntar per la nova llei de formació professional que es va aprovar el març del 2022, ja fa gairebé 3 anys. Què és el més destacable d'aquesta nova normativa que ja està desplegant? El que deies o afegiríeu alguna cosa més?
Sí, d'una banda, això que et deia d'aquests nous mòduls professionals que s'incorporen. Mòduls professionals entenem com a matèries, el que en altres estudis són matèries, aquí se'n diuen mòduls professionals. D'altra banda, el tema de l'estada de l'empresa. L'estada de l'empresa, aquestes pràctiques que s'anien abans, doncs ara ja no és un mòdul separat, abans era un mòdul independent dels altres, com un mòdul més, com una matèria més, ara s'incorporen les hores de l'estada de l'empresa en alguns mòduls professionals, de manera que si no aproves l'estada de l'empresa no aproves tot el mòdul professional, mm-hmm. En alguns està relacionat directament. Després...
Ja ara s'avalua aquesta estada de l'empresa.
Exacte.
És a dir, ara l'empresa posa nota, és a dir, el 10% de la nota, sí, del mòdul professional ve donat per l'empresa. Uh-huh. Sí que és cert que amb el tutor de l'escola i de l'empresa s'arriba a aquest quòrum, però la nota ja la fica l'empresa. Això és
clar,
un gran què.
Que no és un pur tràmit,
no,
sinó
no,
que tu
no
vas a treballar.
No, no, no és un tràmit, tu vas a treballar, tu vas a treballar, i cada cop les empreses pues, busquen més gent, pues, gent que sigui puntual, que s'impliqui, que s'esforci, que pregunti, que s'involucri a l'empresa, en el terreny de l'empresa, i això s'ha de transmetre a l'alumne perquè ja vagi amb aquesta idea, amb aquestes pràctiques.
Estem, digues. Sí.
Jo també crec que un dels aspectes destacables d'aquesta nova llei és la integració i l'ordenació dels tres subsistemes de formació, diguéssim. El sistema, per una banda, del sistema educatiu, la formació professional inicial que estaríem parlant, el tema de treball, també, tota la formació que es fa a través de treball, i també el reciclatge. Pensem que quan estem parlant de professions de futur, estem parlant de professions que probablement durin uns anys i després tinguin que venir les noves. I això, per tant, requereix d'un reciclatge continu i una oportunitat de formació al llarg de la vida de tota la societat.
Clar, que hi haurà algú que potser ja és d'aquell sector, però el que necessita és actualitzar-se.
Correcte. I també persones que en aquests moments estan treballant i necessiten acreditar la seva experiència laboral. Per tant, tot això, aquesta nova llei de formació professional l'integra. I és un aspecte no menor, sinó és un aspecte important perquè també això recau sobre els entorns educatius, que ens permet, diguéssim, no només treballar amb els alumnes que venen de l'ESO o les alumnes que venen del batxillerat, sinó també amb tota aquesta societat que en aquests moments sabem perfectament que estem a nivells, diguéssim, inferiors o més baixos que la Unió Europea o la resta de població de la Unió Europea en nivells de formació o de competències professionals. I, per tant, el que pretén aquesta llei és també donar un pas endavant, diguéssim, i anar acreditant i formant a tota la societat des del punt de vista més ampli.
Estàvem dient que està canviant la percepció de la formació professional, que s'ha desestigmatitzat molt en els darrers 20-30 anys, però potser algú està pensant que, malgrat sembla que l'interès per la FP va a l'alça, encara és una cosa residual... Però tu ja donaves una pista abans, José Luis, que hi ha molts estudiants de formació professional, perquè el curs 2024-2025, aquest en el que estem ara, són 161.240 noies i nois els que han optat per la formació professional i 112.720 que han optat pels de batxillerat. A mi és una xifra que m'ha sobtat, no ho sabia, pensava que serien més... Al final, això el que denota és que sí que parlem molt més del batxillerat, sí que es parla molt de l'ESPAU quan arriba el moment, què va passar amb aquells estudiants que fa 10 anys varen treure la màxima puntuació, com és ara la seva vida. Encara falta, no?, que dediquem
molt,
més espai
molt
a la formació,
sí, sí,
professional.
Falta molt. Jo crec que falta molt, i a més, jo suposo que ja és un símptoma de la nostra societat, no?, que tothom vol arribar a la universitat i trobar treballs molt bons amb títol universitari, però se n'obliden que pel camí n'hi ha molta gent que treballa en cicles formatius, en l'antiga FP, que també té molts bons treballs, molt bons remunerats, però no n'hi ha calgut a la universitat, sinó que simplement amb l'FP ja ha tingut prou.
El que sí que és notícia els darrers anys, a l'inici de curs, sol ser habitual, ja sabeu per on, ja les cares ja m'estan donant pistes, eh? Aquella notícia d'arrenca el curs i milers d'alumnes de cicles formatius encara estan sense plaça assignada. El setembre del 24 eren més de 31.000 alumnes. Això són 31.000 famílies que estan patint, perquè no és només aquell alumne, sinó tot el seu entorn. Alumnes entre graus mitjans i superiors que no tenen cap plaça assignada. Per què passa? Què passa?
De fet, passa perquè hi ha més demanda que oferta. És
o sigui, aquests 161.240 són molt més que les places que hi ha.
Clar, de fet, és això. I llavors hi ha també un problema amb el sistema d'assignació de places que organitza el Departament d'Educació. Aquí al centre sí que no podem fer gran cosa, sinó que és una qüestió que és el Departament, són les administracions les que gestionen tot aquest tema d'assignació de places. Ens ha passat en aquest últim any, no?, que també hi ha hagut un daltabaix important que, doncs, per exemple, els alumnes quan fan la seva sol·licitud per un estudi o per un cicle determinat, pot ser que el posis en quarta opció una escola, que l'alumne que el porti, posi una opció de quarta opció d'un determinat cicle formatiu, pot ser que passi abans que un altre que l'ha posat en primera opció perquè té la nota més alta. És a dir, no prima la prioritat que tu posis la teva sol·licitud, sinó que prima la nota que tu tinguis. Què vol dir? Que alguns alumnes s'han quedat fora o han hagut de matricular-se en estudis que no els agradaven perquè era allà on hi havia plaça o per no quedar-se un any sense fer res. I què comporta això? Gent fora o gent que té un risc d'abandonament alt.
Perquè està fent el que no vol.
Perquè està fent el que no vol, comença, però que allò no li interessa i ho ha de deixar. Clar, això és un problema important. Difícil de resoldre.
Home, s'haurien d'assignar més places, no?
Clar.
O això és... Ara he fet un raonament molt bàsic i vaig errada.
Sí, és que no crec... No, això no depèn de les escoles.
Clar. No, home, això, ja ho entenc.
Sí, sí. Això, si tinguessin
però
més si places...
Però si haguessin més places, sí, sí, possiblement no, l'embut s'assemblaria.
Sí, sí. Clar. A més, has de pensar que moltes famílies no sabien que aquest any, aquest curs de 24-25, entraven per nota, i per nota dels quatre cursos, no només
els quatre de l'ESO.
Els quatre de l'ESO.
Estic pensant en tot aquell alumnat que està fent l'ESO de forma molt relaxada.
Aquesta.
Perquè diuen, no, si per anar a la universitat tu el que necessites és primer i segon de batxillerat. Sí, i potser sí. Arriba un punt que se n'adonen, que és que volen fer un cicle formatiu i que les notes de l'ESO sí que compten. Això va amb nota de tall.
Sí, va amb nota de tall.
I la prioritat és la nota de tall, perquè a banda d'aquestes menys oferta que demanda, segur que ara gent que està pensant, no, és que a l'institut on van els meus fills sí que poden fer batxillerat, però és que no poden fer cicles formatius. Tampoc, suposo que la proximitat, depèn d'on visquis, no és, tens...
La formació professional va per districte únic, diguéssim. Per tant, tots els alumnes vinguin d'on vinguin. Donat que la formació professional no hi ha els cicles formatius a tot arreu, a tots els centres, a diferència dels batxillerats, per això hi ha aquest districte únic i, per tant, diguéssim, tots els alumnes competeixen entre ells per aquelles places a partir de la nota, no? També, deixeu-me anar una mica enrere, eh? El tema de l'assignació de places i tot l'enrenou que hi ha hagut a l'inici d'aquest curs. No sé si és exactament, diguéssim, per un tema d'oferta i demanda i per quantitat de places. El que sí que està clar és que el tema dels terminis que s'han fet durant els darrers anys no són els més adequats.
Per tant, funcionen els terminis?
Hi ha un parell de fases, diguéssim, en el procés de preinscripció i matrícula. A la primera fase, com parlàvem abans, diguéssim, hi ha l'assignació per als de la primera opció, i a la segona fase hi ha els de segones, terceres opcions. I un cop ha passat això, a posterioritat, diguéssim, ja és lliure, diguéssim, l'assignació de llocs. Clar, si posem la segona fase durant el setembre, aquí en tenim un problema, perquè probablement l'inici del curs ja ha començat, que és el que ha passat en els darrers anys. Per tant, el que ha de fer l'administració, i amb això hi ha un compromís del govern, diguéssim, per al curs vinent, de que l'assignació de places serà durant el mes de juliol.
I sempre...
Per tant, les famílies aniran a de vacances amb l'assignació.
Una mica més tranquils.
Que ja tocaria.
Però sempre està el d'assignació al setembre?
No.
Ah, val.
Amb els darrers anys, sí.
Sí, darrerament...
A ningú se li havia acudit que potser el juliol era una bona idea.
Sí que és veritat que darrerament hi ha hagut diversos intents de fer-ho de diverses maneres, a veure si es podia ajustar més o menys, però realment aquests últims anys la cosa no ha estat gens reeixida. Tu preguntaves abans, no?, com es soluciona, si obrint ja places, doncs això se solucionaria. Home, és veritat que s'estan fent coses, entenc jo, no?, que és veritat que hi ha escola pública que han obert algunes places més, entenc, però També és veritat que des de la Federació d'Escoles Cristianes s'ha intentat o s'està treballant perquè l'escola concertada formem una mica part d'aquesta solució, no? La idea de que, a veure si l'administració acaba concertant alguns cicles dels que algunes escoles tenim autoritzats, de manera que això obriria, doncs, les places, obriria més l'oferta perquè hi hagués més alumnes que poguessin accedir en aquests cicles, que moltes vegades són molt demandats, però no hi poden accedir fàcilment.
Quins altres diríeu que són els reptes dels cicles formatius? Hem parlat del procés d'assignació, del nombre de places...
A veure, jo crec que un dels reptes principals seria solucionar això, o sigui, perquè moltes famílies han començat gairebé a l'octubre a l'escola. Porten un mes que s'han perdut els nens... amb la bona voluntat del professorat s'ha implicat per poder treure endavant aquests nens que porten un mes perduts. Aquest seria un tema molt important si al setembre ja tinguessin tots els alumnes posats, sobretot.
I ara deies, alumnes perduts? Ara anem a més reptes, eh? Alumnes perduts i suposo que desanimats també, perquè tu com arribes a l'octubre després del neguit de tot un estiu, d'un setembre, que vas veient que tu no saps, no? I que a veure què t'ha tocat a sobre.
Sí, sí, hi ha una part de l'alumnat en aquesta situació, no són els més, però sí que n'hi ha uns quants que realment doncs, veus que allò que estan fent no és el que realment li tocaria fer perquè no és el seu camp, no és el seu camí.
Mm-hmm. Alguna altra cosa així, ara, que solucionem aquí en 2 minuts?
En 2 minuts, sí.
Bé, en 2 o en 5, eh?
Bueno. A veure, jo crec que...
Em sembla molt agosarat, fins i tot en 10.
Diguem-ne que tenir una miqueta més de mà ampla al fet del traspàs aquesta informació d'empresa a escola, fer perfils personals que no siguin... Sí que és cert, com han dit abans, que tenim una matèria, un mòdul, que és, diguem-ne, d'escola, per dir-ho d'alguna manera, que pots escollir i pots fer-ho, són 99 hores. Això implica un 5%, sí, de mòdul professional. Que aquest retorn que ens diuen les empreses puguem-lo aplicar ràpidament. Diguem-ne, poder fer el temari nosaltres ràpidament. No sé si m'explico.
I fins ara com funciona? S'ha d'esperar tot un curs, adaptar
no,
continguts...
No, diguem-ne que el que ens reporten els alumnes que estan fent ho intentem ficar dintre de les matèries que estan implicades. És a dir, que l'empresa ens pugui dir, fem això i poder modificar això.
I faríem alguna altra cosa o això ja ho tenim solucionat ara?
Jo crec que un dels reptes és apropar-nos encara més a les empreses i... a col·lectius de persones que estan treballant o que estan a l'atur actualment, per tant, col·lectiu de persones de certa edat, perquè puguin, d'alguna manera, poder venir als nostres centres formatius, poder-se acreditar i poder agafar capacitació professional de cara a poder doncs anar una mica més enllà la seva professió amb una altra professió que vulguin agafar a partir d'aquell moment. Per tant, aquest apropament més enllà del que serien els alumnes de l'ESO, del batxillerat, jo crec que és imprescindible per la formació professional i per als centres de formació.
Clar, perquè a hores d'ara la mitjana d'un cicle formatiu, quina sol ser? És gent jove, sobretot? O ja trobeu gent que... reenganxa ja sent adulta
sí,
i potser
sí.
Tenen experiència laboral.
Sí, sí, sí. En cicles de grau mitjà normalment són gent jove, són gent això de 16 anys que han acabat l'ESO, tot i que de vegades sí que hi ha gent una miqueta més gran, que pel que sigui volen tenir aquella titulació o el que sigui, però normalment els gent més adultes els trobaríem en els cicles de grau superior. Sovint ens trobem gent que ha començat la universitat, ha vist que allò en el seu camp i va a fer un grau superior. Depèn, la casuística és bastant variada, sí.
Llavors ja ho tenim tot solucionat, ara? Pràcticament, eh?
Ja està.
Menys de 5 minuts. Fantàstic.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions, pel·lícules, sèries, documentals, llibres... Bé, tirem molt el de sempre, eh? Aquí hi haurà documentals i pel·lícules. I la primera, justament, és un documental sobre l'última dona recol·lectora d'abelles d'Europa. Ah! Això és Conilan, un documental que teniu a Filmin, i bé, és una mestra, la protagonista, una dona que tota la vida s'ha dedicat a això, a fer mel, tot i no haver rebut cap tipus de formació sobre apicultura. Us trobeu amb joves que tenen ben clar el que es volen dedicar, que ja estan a l'ESO i estan pensant quin cicle formatiu faran, que veig moltes celles aixecades com no, tan clar no ho tenen.
Depèn molt. N'hi ha que sí, és el que més sorprèn, no? Aquells que diuen, sí, jo faré un grau mitjà d'això, després faré un grau superior, després faré... Dius, oi, caram, és l'excepció.
Encara que volguessin fer batxillerat i un grau, és difícil que algú que amb 13-14 anys ho tingui claríssim.
Són gent molt joveneta, que estan buscant el seu camí, que estan en aquest procés de descoberta. Primer, de qui sóc jo, què m'agrada i què vull fer, i després em poso a fer això perquè això veig que m'omplirà, no? El més habitual és que dubtin molt, i que per això dèiem que necessiten molt d'acompanyament.
I què passa llavors quan tenen molt clar que volen fer una cosa i resulta que no han entrat al cicle formatiu que ells volien?
Intentem que no passi res, és a dir, que no perdin comba, i intentem solucionar el seu dia a dia. És a dir, si un alumne s'ha matriculat, m'invento, ara a comerç, i diu que vol canviar, que no és el seu, intentem, o dintre dels que tenim a l'escola, o mirem de buscar algun a prop o que li interessi per fer el canvi, es canvia a la matrícula.
I com acompanyeu a l'alumnat que està dubtant, que està a quart de l'ESO i que no té clar si vol fer un cicle formatiu, si vol fer un batxillerat?
Bueno, al final l'acompanyament, diguéssim, és apropar-se amb ell, veure les seves inquietuds, veure les seves capacitats, fer-li reflexionar d'alguna manera juntament amb la família, no només l'alumne, però al final és important que la decisió la prengui l'alumne. De vegades no saben quin cicle formatiu de grau mitjà volen fer, però potser saben que es volen dedicar a l'entorn sanitari o a l'entorn de l'electricitat, l'electrònica, o de vegades saben quin cicle formatiu de grau superior volen fer, un de robòtica, però no saben quin grau mitjà han d'agafar. Llavors, amb tot aquest procés els ajudem, amb un itinerari formatiu, fins i tot des d'un grau mitjà cap a un grau superior i cap a la universitat. Alguns volen fer una carrera universitària, però volen passar per la formació professional. Per tant, estem allà per escoltar-los, per sentir-los, per veure quines capacitats tenen, i a partir d'aquí intentar d'oferir-los un itinerari que els pugui ajudar. Com deia l'Anna, diguéssim, de vegades ens trobem també que hi ha alumnes que ho tenen claríssim, jo vull fer això, això i això. Mm-hmm. Bueno, doncs això, fantàstic, ja ho tenen molt clar. Però també, com deia el Fausto, doncs de vegades, tot i que ho tenien molt clar, doncs al final veuen que l'opció que han agafat del grau mitjà o del grau superior és igual, no és la que més els hi va o més els hi convé. D'aquí també la formació professional ha de ser flexible, i ho és, diguéssim, i quan de seguida que ho detectem intentem d'ajudar aquells joves, diguéssim, perquè triïn el millor possible per ells.
L'oferta és tan extensa com sembla?
De cicles formatius? Sí. Molt. És a dir, els cicles tant de grau mitjà com de grau superior es divideixen en famílies professionals, moltes, i quan obres cada família professional allà dins tens multiplicitat de cicles formatius de molts tipus. Per què? Perquè són molt específics, perquè no és una formació, com dèiem, molt genèrica, sinó que cada cicle va en concret a aquell àmbit laboral concret per formar-te en aquella cosa específica, i llavors això obre moltíssim el ventall de possibilitats pels alumnes.
I si comencen i no els acaba de fer el pes, com és el pas cap a un altre cicle formatiu? És encarcarada la formació professional?
No, o sigui, per exemple, en el nostre cas, si tenim un alumne que està a comerç i vol canviar, perquè no li acaba de fer el pes, i vol canviar i provar gestió administrativa, ho fem automàticament, li canviem la matrícula a l'aplicatiu del departament, i tota la paperassa queda a nivell intern, i el dia següent està fent l'altre. Nosaltres el que incorporem i intentem és fer un tastet d'oficis, que li diem. A la nostra escola el que fem és preparem algun dia algunes pràctiques perquè...
Això a quart d'ESO?
No.
O ja quan fan el cicle?
Nosaltres no tenim ESO, el que passa és que quan venen a la nostra escola a veure-la, o a les escoles que volen, preparem un petit tastet de les professions que tenim perquè vegin el que es fa el dia a dia i com funcionen tant els cicles com el que fan a la classe, perquè vegin i tastin allò que els pot agradar.
És habitual que vulguin canviar?
Bueno, no és el més habitual.
No
és el més habitual, però sí que es pot donar fins i tot un cop han finalitzat un grau mitjà. Diguéssim, potser han agafat un grau mitjà de la família d'electricitat i no s'hi veuen dintre d'aquell sector, i el noi ho ha fet, o la noia ho ha fet, ha finalitzat, però diu, no, ara és que el grau superior vull fer d'un altre àmbit, per exemple, el de comerç i màrqueting. aquesta possibilitat dintre la formació professional també es dona. I és algú que és important, és interessant, i els dona aquesta flexibilitat que dèiem, no, és que potser vaig canviant, diguéssim, la meva opinió, la manera de pensar, al llarg d'aquests anys, perquè estan en un procés maduratiu la majoria d'aquests alumnes. Per tant, també se'ls ha de donar aquesta oportunitat de que puguin fer. I és possible, diguéssim, i no hi ha cap restricció que exposi, diguéssim, d'anar a un grau mitjà i fer qualsevol dels graus superiors que es vulgui fer, fins i tot de fer graus superiors i anar a qualsevol carrera universitària.
Començàvem parlant de la desestigmació dels cicles formatius. Hi ha una professió que no sé fa anys quina fama tenia, però ara hi ha moltíssima gent que s'hi vol dedicar. A veure si aquesta pel·lícula de Disney us dona alguna pista.
Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? No seas tan modesto, hombre, que eres una rata. ¿Estás pensando lo que yo? Tenemos que idear un plan para que yo cocine como tú me digas.
¡Ya basta!
¿De qué?
¡Ay, de darme sustos!
Quiero hacer cosas, papá.
Això és Ratatouille. Tenim una rata que té moltes habilitats a la cuina, és en Remy, una rata enamorada de la cuina, amb molta traça, a més, per fer-ho. Recordem que és una pel·lícula de dibuixos animats i que creiem que no està basat en fets reals, però tampoc no ho sabem. I després ell ajuda el Linguini, que d'entrada no en sap tant de cuina, i aquí bé, hi ha un complot entre els dos i sembla el que no és, però ja podem dir, perquè ja fa molts anys de Ratatouille, acaba bé. És de Disney, la peli, la teniu a Disney Plus. Abans tu deies, un noi, una noia, hi ha cicles formatius en els que hi ha un perfil molt marcat. Aquí, abans que veieu les matrícules, aquí segur que hi haurà molts nois, aquí segur que hi haurà molts noies, o coses que estiguin canviant. La cuina, per exemple, diríem que tradicionalment s'associa a les dones, però si pensem en grans noms de cuiners de renom, podríem dir un parell de dones, però molts homes, no? Com va la cosa? Com es reparteixen?
Jo crec que sí que encara estan encasillats, però que cada vegada menys. Per exemple, jo ara mateix, tant a electromecànica com a autobusió, tinc noies per fer aquesta professió. Llavors, encara costa, però jo crec que s'està obrint, ja dona igual el gènere, és igual.
Sí, realment està com molt obert, no? Nosaltres, per exemple, tradicionalment tenim el cicle d'educació infantil, alumnes que després seran tècnics en educació infantil, amb infants de 0 a 6 anys, i evidentment el primer que es pensa és que és un cicle més femení. Depèn d'anys, hi ha anys en què realment totes les places són noies, hi ha anys que hi ha uns quants nois, hi ha anys que n'hi ha molts, hi ha anys que n'hi ha menys, depèn una miqueta. Jo crec que aquest estereotip està canviant bastant.
Sí, bueno, encara tenim molt a fer. Molt camí, sí, diguéssim, sí, però sí que és cert que en els darrers anys sí que s'ha vist aquesta evolució, Cicles on fa uns anys enrere no ens hi esperàvem, els d'automoció, sí, electromecànica, sí, de vehicles, els de mecatrònica, i ens trobem amb els últims cursos que cada vegada hi ha més noies, diguéssim, fent aquests. I per l'altra banda també el sector sanitari, molt femení, diguéssim, i també nois també s'animen a fer aquest tipus de cicles. Per tant, jo crec que mica en mica anem evolucionant, però encara ens queda un recorregut important.
Hi ha cicles que són els estrella, els que sabeu que allò tothom ho voldrà fer, perquè ara parlàvem de la cuina d'en Remy, sabem que, suposo que això també hi ha modes, no? Igual que de cop tothom vol ser criminòleg, doncs hi ha molts programes de cuina, segur que hi ha molta gent que no s'ho havia plantejat mai, comença a veure a través de la televisió i s'enganxa, i gent molt jove i vol dedicar-se a la cuina. Quins són els estrella?
Jo crec que en el meu cas tenim el de grau mitjà de vídeo de joc i ISO, que suposo que el nom ja sona molt.
A veure, vídeo,
joc? Vídeo de joc i ISO.
Ah.
És el nom oficial del cicle formatiu.
Que... O sigui, que el que fan és editar en so, muntar en vídeo?
Sí, fan tota la part d'audiovisuals i, a més, sí que és cert que fa una petita part de disc jockey. Fan tot. Tot el tema de música, tot el tema d'instal·lació, tot el tema de control. Llavors, crida molt l'atenció. També s'ha d'estudiar força. No és baladí, o sigui, s'ha d'estudiar bastant. I aquest, està molt demandat.
No, a veure, per ser un professional s'ha d'estudiar molt, eh?
Sí, sí, s'ha d'estudiar força, força.
I tant. Sí, sí, hi ha cicles molt demanats, en el nostre cas, que els que coneixem més, per exemple, en l'àmbit sanitari, cursos auxiliars d'infermeria, higieners bucodentals, educació infantil també, integració social, hi ha cicles que realment tenen molta demanda, però curiosament els que tenen més demanda potser no són els que tenen més inserció laboral, és a dir, no són els que es demana, el sector professional no és el qui... coincideix, no?, en aquest sentit. Llavors, doncs, bueno, és una cosa, és el que als alumnes els agrada, els atrau i els interessa, i l'altre és el que demanda moltes vegades el sector professional.
Perquè el sector professional què tendeix a demanar?
Ja, bueno, tendeix a demanar...
Clar, i canvia molt, a més, no?
Sí.
Perquè suposo que ara la intel·ligència artificial, dades...
Sí.
Tendeix a demanar gairebé de tot, diguéssim, però sí que hi ha un tipus de cicles formatius. Suposo que també és per la baixa, diguéssim, oferta, o per al baix interès que hi ha entre els nois i les noies, i per tant hi ha una escassetat de tècnics formats, però sobretot a l'àmbit industrial és on hi ha una necessitat de professionals tremendo, i on la quantitat de places que hi ha actualment disponibles per als alumnes de formació professional i també gent interessada en fer aquest tipus d'estudis, doncs és molt baixa, i és una pena que sigui així, perquè ens estan absorbint absolutament a tots els alumnes. Estem parlant dels d'electromecànica de
automoció... Això anava a dir, àmbit industrial, què és?
Elèctrics, estem parlant dels de mecatrònica, de robòtica, estem parlant, diguéssim, també d'aspectes com de frigorífics, de manteniment, instal·lacions... Tot aquest tipus d'estudis amb una demanda laboral tremenda, on estan agafant els alumnes gairebé abans de que finalitzin els estudis, i costa de... costa d'omplir-los, costa molt. I per l'altra banda en tenim sector sanitari, on també és veritat que hi ha una inserció laboral important, val? També això també és veritat, però amb una diguéssim, demanda d'alumnes, diguéssim, per fer aquests estudis molt gran, i també jo aquí incluiria també els d'informàtica, tota la família d'informàtica, també hi ha una demanda per fer aquests estudis també molt gran.
Clara, que parlem d'inserció laboral, hi ha molta gent que quan tria, vosaltres dèieu, no sempre, es tria el més demanat és el que el mercat laboral demanda més. Moltes vegades, quan parles amb joves i els dius què t'agradaria estudiar, saps a què t'agradaria dedicar-te, hi ha gent que et diu, ara estic pensant en batxillerats, però hi ha gent que et diu, a mi m'encantaria fer belles arts, fer un batxillerat artístic... però sóc bona en ciències i a casa em recomanen que potser faci el tecnològic perquè no hi ha tantes oportunitats laborals. Com és aquesta relació inserció laboral, formació professional? És evident que hi ha unes pràctiques, no? Però és elevat el tant per cent d'inserció laboral o torna a passar que en funció del que siguin estudiant?
No, realment la gran majoria dels alumnes que fan formació professional hi ha una inserció laboral molt alta, molt alta. Primer perquè fan pràctiques, unes estades a les empreses, que realment fa que coneguin el món laboral, que l'empresa tingui l'oportunitat de formar-los una mica a la seva manera i de veure com funcionen, de veure si aquest alumne doncs, me'n convenç més com treballa que aquell, i per tant les empreses també estan una mica a la guait per poder contractar o no. I d'altra banda, els que fan la formació professional dual intensiva, que se'n dirà ara, realment aquests sí que tenen una inserció laboral altíssima. Són alumnes que decideixen fer una formació professional dual, que vol dir que fan més hores d'estar de l'empresa que els altres alumnes que han decidit no fer la dual, i a més tenen una relació de beca salari amb l'empresa, per tant són unes pràctiques remunerades. I això ja fa que hi hagi aquest vincle amb l'empresa, i això que dèiem, l'empresa no deixa perdre segons quins alumnes que veu que els ha format una miqueta a la seva manera o segons la seva necessitat. Llavors això és molt important.
Com és aquesta dual intensiva? Amb unes pràctiques, moltes més pràctiques?
Sí.
Sí, les pràctiques, diguéssim, les hores de pràctiques augmenten. Si la dual general estem parlant de 500 hores de pràctiques, la dual intensiva estaríem parlant d'unes 1.000 hores, eh? Estaríem parlant de tot un segon curs fent aquestes pràctiques, que realment estan
entre
en una...
Entre 700 i 1.000.
Sí, 1.000. Depèn de com es pugui organitzar, de com organitzar el centre, pot estar entre aquestes 700 mínim fins a les 1.000 hores. Però estem parlant de gairebé tot un curs on hi ha una reducció de la part lectiva. Per tant, part de les hores del cicle formatiu es redueix perquè justament puguin fer-se dintre de l'empresa i, per tant, aquella avaluació també sigui per part de l'empresa. i com dèiem, la inserció laboral és molt alta, estaríem parlant de superior al 95%, com a mínim, amb els centres que nosaltres...
És una bestiesa.
És molt alt.
També és cert que no, com a mínim en el nostre cas, diguéssim, no tots els cicles formatius els tenim en dual intensiva, diguéssim, només aquells on el mercat laboral demanda aquest percentatge molt important de titulats.
I l'alumnat pot triar si fa una dual intensiva?
Sí, l'alumnat el pot triar i, a més, el que passa és que estem una miqueta condicionats a les empreses, és a dir, has de trobar empreses que vulguin fer aquest dual intensiu. O sigui, no totes les empreses estan obertes a treballar d'aquesta manera perquè ja saben que han de pagar una part del salari d'aquest alumne que està en pràctiques. No cobra el salari mínim interprofessional, no cobra tota la part, però sí que cobra un percentatge d'aquest salari. Llavors, clar, no trobes totes les empreses dedicades que vulguin contractar algú més, o encara que sigui un conveni, contractar algú més per la seva empresa. S'ha de trobar la necessitat i que les empreses estiguin involucrades en això. Això ho fan moltes empreses, per això.
Sí, sí. També és veritat que hi ha més alumnes de cicles superiors que volen fer dual que no pas de grau mitjà. És més difícil, sí, perquè són més jovenets, no es veuen tant a fer una feina tan intensiva, però de grau superior sí. Sí, sí.
No te quedes ahí parado, Helio.
¡Midi! ¡Golpéame!
Para estos guantes, para tu padre y la tradición de este gimnasio.
Això és Billy Elliot. La veritat és que jo sola m'he avançat una pregunta que es volia preguntar si havia coses de nois o de noies. Billy Elliot, el protagonista és en Billy, que va a classes de boxa quan descobreix la dansa clàssica perquè comparteixen espai de formació i no només li agrada, sinó que té moltes aptituds, però es troba que en el seu entorn no l'acompanya bé. Ens situa a Anglaterra als anys 80, o potser abans, no? Que no l'acompanya la decisió de dedicar-se a la dansa perquè se suposa que allò és una afició que és molt femenina i que no és pròpia d'un noi. Però sí que em serveix igualment amb Billy per preguntar-vos per com se senten els alumnes, els nois i noies, quan estudien el que de veritat els està agradant, quan aconsegueixen entrar en aquell cicle formatiu que és el que ells volien, que estan aprenent, que estan estudiant, però que tenen pràctiques, tu deies al principi, sobretot, que millor s'hi fan el que volen, però el teu somriure ja m'està responent.
Home, és que van sols, o sigui, no has de fer res, o sigui, estan allà dient-te, dona'm més, vinga, explica, vull fer, com es fa això, o sigui, no, quan trobes aquest tipus d'alumnat, fa goig. Entres a classe a explicar i els veus allà, i això com ho puc fer, què he de fer, o m'han presentat aquest treball, què faig, o sigui, això és, o sigui, la satisfacció és molt gran, molt gran.
Clar, Anna, tu que ets cap d'estudis de formació professional i de batxillerat, explica'ns una mica l'esperit. No volem a ningú, ara desanimar a ningú, perquè diríem que des del principi ha quedat clar, no?, que hi ha cada tipus de persona, doncs hi ha un tipus d'estudis que li encaixen més uns o uns altres, no? Però quin és l'esperit del batxillerat, el que respira? No et pregunto sobretot per segon, fem una mitjana.
L'esperit del batxillerat, a veure, són alumnes... És el que dèiem, el batxillerat és una via tan vàlida com la formació professional, bàsicament que has de saber on et fiques. És a dir, l'alumne que acaba quart d'ESO ha de saber que el batxillerat és molt intens. El batxillerat sempre... Nosaltres diem que és una cursa de fons. És una cursa de fons perquè és anar fent i gairebé no respirar fins al final, no? On ja, a més, al final ja és la cirereta del pastís, que són les PAU, i que és, ostres, treu la nota màxima i tal. Llavors, és una cursa esgotadora de fons. Llavors, si tu t'hi veus, el que dèiem abans de tot, no? Primer, coneix-te tu mateix, descobreix els teus talents, busca què és el que t'agrada, el que t'interessa i en què ets bo. Si tu veus que això ets capaç de fer-ho i que ets capaç de seguir aquesta cursa i arribar fins al final per després arribar a la universitat, seguir estudiant fins que tinguis un títol professional, escolta, endavant les atxes. Estaràs disfrutant el que estaràs fent. Que no t'hi veus, cap problema, tira cap a l'altra banda. L'altra banda, que és fer uns cicles de graus mitjans, com deien, després fes un cicle de grau superior i després ja aniràs a la uni. Si és que tots acabarem al final al mateix lloc, eh? Tots anem a petar al món professional. Per una via o per una altra, farem més llarg, més curt, anirem tenint titulets entre mig o no, però tots anirem a petar al mateix lloc. Llavors, sàpigues on et fiques, tu tens ganes d'aquesta cursa de fons, endavant. Llavors, primer, normalment, és un, ostres, uau, que guai, això de batxillerat i tal, ostres, és durillo, però va, anem endavant. Ja. I arriben a segon, pobrets meus, que a vegades els hem d'acabar recollint en pala. I gent que realment treuen molt bon expedient acadèmic, tornem una miqueta allò que dèiem abans, que de fet arriben al final de segon i dius, no puc més, és que no puc més, li diuen al tutor, li diuen a la família, és que no puc ara un espau, és que no m'hi veig. Cap problema. Ves a un cicle superior, fes un grau superior.
Perquè després de segon de batxillerat, sense necessitat de l'ESPAU, pots fer ja el cicle superior.
Sí, 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 pots fer un grau superior. Llavors fas aquest grau superior que després et permetrà la universitat. Hi ha gent que acaba aquest segon de batxillerat i diu, calla, aniré a grau superior, però faré la fase específica de l'ESPAU, faig aquesta una, dues matèries, perquè quan acabi el cicle ja tindré fet aquests dos exàmens que potser m'ajuden a pujar nota i ja ho tindré fet. Hi ha moltes maneres d'arribar-hi i acabem arribant. L'únic és això. La tria l'has de fer en funció del que tu et coneixes o els teus pares t'ajuden a conèixer perquè de vegades són molt jovenets, els tutors, els orientadors, i a partir d'aquí tota la informació possible i triar allò amb què et sentiràs més còmode i amb què et sentiràs més feliç, perquè ja que t'has d'anar treballant, esforçant-te, esforça't en alguna cosa que t'agradi i que et doni satisfacció personal, no? És això.
Començàvem dient que d'aquí dos mesos és el Saló de l'Ensenyament del 26 al 30 de març a Fira Barcelona, a la ciutat de Barcelona. És una bona cita, no? Vull dir, és un bon lloc per anar-hi, són uns quants dies, potser entrar-hi més d'un cop, un cop anar amb els companys, un altre anar amb la família, potser un altre anar més sol... I anar veient opcions. Acabes tenint una idea clara? Perquè, clar, m'imagino que tothom et diu que allò que estan oferint és meravellós, no?
Sí. Com a mínim veus totes les possibilitats que tens. Perquè hi són, diguéssim, la majoria dels centres educatius de formació professional. La veritat és que és una fira molt important dintre de la ciutat de Barcelona. I, a més, veus tot tipus d'estudis. Com dèiem abans, la formació professional en quant a diferències de cicles, diguéssim, per tant, d'àmbits que es pot dedicar una persona, hi ha una quantitat de titulacions tremendes. Per tant, potser no ho tenen clar, però és un moment també per acabar de decidir-se. O, fins i tot, d'anar a algun centre d'escolta, doncs mira, concertar alguna visita, concertar alguna trobada o portes obertes que puguin anar. Per tant, és acabar de veure si allò que estaven buscant els hi pot encaixar o si potser han trobat alguna cosa que els hi pot anar. Doncs mira, anem a comprovar a veure si això o que això altre em pot acabar a donar el pes.
Us proposo acabar amb un exercici. Imagineu-vos que teniu 15 anys i... heu de pensar les professions del futur. 15 anys ara, el 2025. No us demano si faríeu formació professional, un cicle formatiu, batxillerats... No. A què us agradaria dedicar-vos? Professionalment, d'aquestes professions del futur, potser vinculats al món de l'educació com fins ara, potser un canvi radical ara que teniu 15 anys.
Ara tens professions molt guapes, eh? O sigui, tens ciberseguretat, tens drons, tot el tema de drons... O sigui, tens moltes... O sigui, com deia abans ell, tens les portes obertes a un món brutal que pots fer-te tu mateix l'itinerari que vulguis, gairebé. O sigui, no de batxillerat, dintre dels cicles pots començar un, acabar un altre, treballar d'una altra cosa, agafar les competències i després acreditar-les per acabar de fer un títol. O sigui, tens molt... El Tetris és molt gran.
Mm-hmm. Val, però et veig amb drons, per exemple.
Per exemple, sí, sí.
Molt
sí.
Bé.
Mira, doncs José Luis. M'aproparé una mica al Fausto. Fa un parell d'anys hem obert el cicle formatiu de manteniment d'avions amb motor de turbina, juntament amb l'Aeroclub de Sabadell, diguéssim, per al manteniment d'avions. Uh-huh. I la veritat és que no coneixia en absolut aquest sector, òbviament. A més, l'oferta que hi ha a tota Catalunya és pràcticament, diguéssim, hi ha un parell de centres i algun del SOC, i la veritat és que és un món apassionant. I, per tant, escolta, jo m'hi veig.
A prop dels avions.
Sí.
I tu, Anna?
Jo és que crec que continuo en el món de l'educació, mira què et dic, eh? Jo crec que és el món que m'apassiona més i que, com que també el veig tan canviant i tan variable, és a dir, estem canviant cada X anys ens canvien les lleis, ens canvien no sé què, ara sí, ens tornen a canviar les coses, eh? És tan viure una mica al dia que, en el fons, no sé com serà l'educació d'aquí 5, 10, 15 anys. I ja m'està bé.
Bé, doncs ens quedem així, amb l'educació, amb els avions i amb els drons. Heu de fer volar coloms, tots. És, per l'aire és important i tenim molta imaginació. Anna Tomàs, Fausto González i José Luis Zimmerman, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Bé.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Robot Rocks, dels Daft Punk. Abans ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.